Arribem a la recta final del programa d'avui i ho fem acompanyats per la Liz Daimi amb la secció Amb el cor a la mà, un espai que ens serveix per conèixer les històries que hi ha al darrere d'algunes de les persones que per un motiu o un altre han decidit fer un canvi a la seva vida i venir a viure a Sant Cugat. Liz Daimi, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Qui vens avui? Qui
t'acompanya? Avui he portat a la Caterina, que és una noia d'Ucraïna que va venir a Barcelona fugint de la guerra.
Sí.
És una noia que va haver de prendre una decisió molt, molt complicada, molt difícil, perquè va sortir del seu país, va deixar enrere la família, els amics, a totes aquelles coses que formaven part de la seva vida, per anar-se a un lloc desconegut per a ella. I jo la vaig conèixer precisament quan feia poc temps de la seva arribada i em va sorprendre que una noia tan jove fos tan valenta que a pesar de tot i que va sentir por i alguna incertesa, però tenia els objectius molt clars i això per a mi va ser molt sorprenent, la veritat.
Caterina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé. Bé.
Sí?
Una mica nerviosa, però sí.
Quan fa que estàs aquí a Sant Cugat?
Pues justament la setmana passada va fer exactament 3 anys que estem aquí amb la meva germana. Vam arribar el 27 de març aquí a Sant Cugat. Sí.
Sí, sí. I una cosa que deia quan presentava la Caterina i és que ella va venir fugint de la guerra. Malauradament, quan parlem d'Ucraïna, pensem en la guerra. I crec que la Caterina ens pot explicar en quin moment ella va prendre aquesta decisió de marxar del seu país.
Sí, la veritat és que era molt difícil perquè des de quan tenia 14 anys, quan va començar la guerra al meu país, el 2014, mai... O sigui, pensava que mai marxaré del meu país, perquè crec que és injust que tinc que deixar totes les coses, la meva família, allà. Sí, però quan els russos van començar a atacar la planta nuclear encara està molt a prop de la meva ciutat, havia de tomar
la decisió. De decidir, havies de decidir.
Sí, de decidir marxar amb la meva germana perquè era l'única manera de protegir-la. Perquè la meva mare no estava a casa quan va començar la guerra. El meu pare encara no pot anar a marxar del país, no pot sortir del país per el tema d'edat. I també tenia una àvia que va començar a pateixer de demència.
Sí.
Després de les primeres notícies des de la seva ciutat amb els tancs russos i tal, pues, el meu pare havia de cuidar-la. Sí.
I vas venir a la teva germana i després sí. La teva mare va aconseguir...
Vam venir aquí des de Polònia perquè ja no havia lloc per ucraïnesos. Ucraïnesos, sí.
Sí.
Però, sí, llavors, com parlava una mica castellà, vaig pensar que puc anar a Barcelona, no sé per què Barcelona, perquè sé que aquí la gent parla català, però Barcelona. Llavors vaig comentar-ho a la meva amiga i ella va, per casualitat, va conèixer una noia de la meva ciutat, que va traslladar a Barcelona una mica abans de la guerra, i justament aquesta noia, que es diu Anna, és mi millor amiga que tinc aquí, a Barcelona. Ella estava fent el voluntariat a la frontera de Polònia i Ucraïna amb el seu amic Pau. I aquest amic, aquest noi, Pau, és la persona que ens va ajudar molt, i com Anna també, i ens va portar a casa seva, i la seva família ens va acollir amb la meva germana i després amb la meva mare també.
Vas viure amb ells?
Sí.
Amb ells? Quin temps?
Sí, estàvem amb ells un any i mitja. A Sant Cugat,
aquí a Sant Cugat.
A la Floresta.
Sí. Una parella d'aquí de Sant Cugat.
Sí, jo agraeixo molt a la família de Busquets i el Ted, a tota la família, a tots els seus amics que ens van ajudar, que també van ajudar a moltes ucraïnesos amb les donacions. I sí.
Sí. I vas començar a treballar en aquell moment a l'Ajuntament. Primer sí. amb ells, en l'empresa
sí,
familiar.
Sí, nosaltres teníem, com ucraïnesos, teníem molta sort que el tema burocràtic de, o sea, com papeles, amb papeles, era una mica més fàcil. I en pocs mesos podia començar a treballar amb la família d'aquesta Busquets, a l'empresa de Josep Maria Busquets. Sí, i després, en gairebé un any, vaig començar a treballar a l'Ajuntament.
Sí. Com tècnic?
Com tècnica, amb un equip del tècnic. Però clar, jo gairebé no... no podia fer moltes coses perquè per el tema d'idioma, i per això vaig començar els cursos de català aquí. També era un requisit en el contracte de l'Ajuntament, que tinc que aprendre català. Sí.
I després de l'Ajuntament vas treballar a la UAB?
Sí, després de l'Ajuntament vaig treballar un any a la UAB. Estava al departament de, a l'àrea de relacions internacionals, i també a una fundació que es diu FAS. Treballava en un programa d'acollida de les persones refugiades. Sí. I ara ja estic a ESADE, aquí a Sant Cugat. Estic fent gairebé les mismes coses. Estic fent programes d'estudis del termini curt.
Sí, curt termini.
De curt termini, sí. Uh-huh. En plan, summer school, study tours, coses així, sí.
I aquest procés d'adaptació en aquells primers moments del començament d'adaptació a la llengua, a una altra cultura, quines coses trobes a faltar d'Ucraïna?
Sí, quines coses trobo a faltar és la meva família i la meva gosa i gata, però també estranyo molt Crimea, estranyo molt la naturalesa, i per això també m'agrada aquí molt, perquè mar, muntanyes, tot això també tenim ahir. El clima gairebé és el mateix que teníem a la meva ciutat. Llengua, clar, és molt diferent i em costa molt, però també entenc la importància de l'idioma, perquè els ucraïnesos també... la nostra llengua també era prohibida d'aprendre, de parlar, i nosaltres entendem l'importància de...
T'identifiques molt.
Sí, sí, sí.
I ara mateix, que ja portes un temps aquí, i després de tot el que has aconseguit, te ves en el futur a Ucraïna?
Com més temps porto aquí, més difícil per mi entendre que no... Crec que... encara no sé si tornareu o no, però per mi va ser molt difícil prendre aquesta decisió o quedar aquí, no sé, quedar,
sí.
o marxar o tornar al meu país, perquè, clar, tenia 22 anys quan vaig marxar del meu país, encara no vaig començar la meva vida laboral, o sigui, treballava com professora d'anglès, però, clar, aquí treballo més, estic més com... segura sí, i ja tinc moltes amics aquí, tinc tota la vida aquí menys la meva família, que està encara a Ucraïna, que no poden salir, no poden venir aquí, i els meus amics també, però no sé. Ja veremos.
Però la Karina és jove.
Sí,
és jove.
És molt jove.
I el futur m'imagino que també se l'ha de plantejar en funció de com vagin evolucionant, diríem, la situació, l'actualitat al país, perquè ganes sí que en tindries de tornar.
Sí, no? Però sí, també entenc que és molt difícil perquè aquí m'agrada molt la naturalesa, no sé, és molt...
La natura?
La natura, sí, és molt preciosa, i també entenc que el meu país també és molt bonic, però ens esperen molts anys de reconstrucció, de depressió, i clar, ho tinc com 50-50. Una part de mi sí que vull tornar, i altra part de mi no sé,
sí.
No sé, crec que estaria millor estar aquí, no sé.
El temps ho dirà,
sí,
no?
Clar. I també que vius amb la teva germana, que és una mica complicat perquè és adolescent.
La teva germana és més petita que tu.
Sí, ella ara té 15 anys, sí. Llavors, 2022, 12 anys tenia, sí, quan va marxar del país.
Sí. I com està ella aquí?
Més o menys. Abans estava molt deprimida, molt perduda, però ara està millor. Amb els estudis és altra cosa, però està millor, sí. Perquè, clar, jo abans ja coneixia una mica de castellà, però ella no, ni
res.
Anglès, bueno, anglès una mica sí, però castellà res, de català res, o sigui, le cuesta.
Bé, doncs avui hem conegut la història de la Caterina, aquesta ucraïnesa que ja fa uns anys que la tenim aquí a Sant Cugat, i a l'Elis Daimi li agraïm, doncs, que una setmana més ens hagi descobert, doncs, aquesta història. En continuarem parlant, com sempre ho fem, amb el cor a la mà, oi que sí?
Clar, i tant.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Caterina.
Moltes gràcies.
Que et vagi molt bé.
Gràcies.
I Liz Daimi, moltíssimes gràcies, i fins a la propera.
Clara, ens veiem.